A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Ja ho sabeu que a la sintonia de Ràdio Vilafranca, un cop a la setmana us parlem de llibres, llibres dins de l'àmbit de la literatura infantil o juvenil, i que ho fem directament amb un autor. I en el cas del dia d'avui, ja fa algunes setmanes que estem repassant llibres publicats per Fanbooks, i avui, concretament, us parlem d'una trilogia amb el títol de Fills d'Eòdum, i en concret de la primera part d'aquesta trilogia titulada L'amenaça verda. El seu autor és en Roger Tarrés, que ens acompanya via telefònica avui aquí a Ràdio Vilafranca. Roger, benvingut.
Hola, moltes gràcies. Hola a tothom.
Gràcies a tu per participar en aquest espai de ràdio, que hem de dir també, em penso, si no m'equivoco, que difícilment podies haver-hi participat abans.
Sí, difícilment, perquè és L'amenaça verda és la meva primera novel·la.
Molt bé, doncs et felicitem ja per la gosadia de tirar endavant una novel·la. I a més, la gosadia és triple, perquè, com hem dit, ho proposes com a trilogia.
Sí, exactament, i no ets l'únic que m'ho ha comentat. Jo mateix ho vaig pensar, on t'has posat escrivint una trilogia, però la història m'ho demanava, la història la veia més com una trilogia que no com un llibre individual. Sol ser part de la fantasia. I bé, de moment tenim el primer publicat i en un futur pròxim esperem que es publiquin els dos següents.
Estem parlant d'una obra de fantasia, de ficció, que ens situa en un món estrany. De moment, com a mínim, ja m'ha costat a mi fins i tot pronunciar el títol de la trilogia Fills d'Eòdum. No sé si ho pronuncio bé. Eòdum.
Sí, exactament, Eòdum. Sí, es tracta de... És una novel·la de fantasia heroica o èpica, que se sol dir, ambientada en una època d'atmosfera medieval. Molt a l'estil, la majoria de gent sabrà els títols, molt a l'estil del Senyor dels Anells, Joc de Trons, Eragon, potser, trilogies, sagues, novel·les d'aquest estil més fantàstiques.
I que arrenca ja com cal, Arrenca com cal amb una situació tràgica, dramàtica, i la fugida, podríem dir, o la partida d'una... La que serà la protagonista de la història.
Exactament, sí. És un inici fort, m'atreviria a dir, amb la protagonista, l'Astrid, que veu el seu poblat cremat, amb moltes de les seves persones estimades que han perdut la vida, i a partir d'aquí ha de sortir del seu poblat, que és un poblat que està enmig d'unes muntanyes perilloses, difícils de viure-hi, i ha de prendre un seguit de decisions que marcaran tota la seva història. L'Astrid, sí, és una de les protagonistes de la història, és una dona jove, forta, amb ganes de trobar totes les respostes perquè realment no sap què ha passat.
Clar, per tant, tenim aquí un punt de partida d'una protagonista, com ens deies, que té com a mínim dos objectius. El primer és venjar d'alguna manera aquesta situació que ha viscut, que li ha passat al seu poble, i l'altre, que no ho havíem dit, també és localitzar, trobar la seva germana.
Exacte, perquè té la sospita, a través d'uns quants indicis que apareixen a la novel·la, que la seva germana pot ser que no estigui morta. Aleshores, clar, et queda l'esperança, li queda l'esperança a ella de poder trobar la seva germana, de veure què ha passat exactament i evidentment, de rescatar-la en cas que segueixi viva.
I amb aquests punts de partida d'una història que, com tu ens deies, tindrà trilogia i, per tant, serà de llarg recorregut, amb aquests punts de partida, evidentment, una protagonista sola potser es quedaria curta i pel camí anem afegint doncs altres personatges que també tiraran endavant amb la història.
Exactament, sí. Hem de pensar que el sol fet de... És una història de fantasia en un món completament inventat, És a dir, no apareix ni Barcelona, ni Londres, ni Europa. És a dir, és un món inventat. Aleshores, sí, els personatges també són inventats. I en un món tan gran i complex, doncs hi ha la necessitat i la coherència de posar diferents personatges. Ella és una de les protagonistes clares, evidentment, però també n'hi ha d'altres, com en Yagon, per exemple, que és un protagonista d'una altra part d'aquest món de fantasia inventat.
Mm-hmm. Bé, doncs, amb tots aquests ingredients ja ens podem fer una idea una mica de no de què va la història, però sí de quina temàtica, de quines imatges ens podem arribar a imaginar a través d'aquesta novel·la teva i d'aquestes propostes que ens duràs també en les següents publicacions. I ara em venen al cap les preguntes, podríem dir que clàssiques, que hem de fer amb un autor novell. En primer lloc, ets medievalista, ets professor d'història, què t'ha situat en aquest món?
No sóc medievalista, no sóc professor d'història. De fet, sóc físic.
Carai!
És a dir, sóc de la branca de ciències, podríem dir, però ja sempre des de petit tenia el debat intern típic de ciències, lletres, i dubtava entre estudiar història o estudiar física, per molt estrany que pugui sonar. Al final, per qüestions de la vida, vaig acabar estudiant física a la Universitat Autònoma de Barcelona i la naturalesa d'una persona a vegades costa de canviar i vaig acabar fent un màster en història de la ciència, comunicació de la ciència, és a dir, els meus dos mons es van lligar i per tant no sóc historiador ni molt menys, però sí que tinc coneixements i voluntat d'aprendre pel que fa a la història i tampoc sóc medievalista, però des de ben petit que he llegit històries, tant històries de fantasia com llibres de història. Vaig néixer al Montseny, a Arbúcies, on hi ha el castell de Montsoriu al costat. Fèiem visites de tant en tant al castell, etc. Sempre ha estat en remodelació. Vull dir, el món medieval, he estat molt a tocar del món medieval constantment, m'atreviria a dir.
Mm-hmm. I, per tant, això t'ha portat a tirar per endavant aquesta història, que és la teva primera novel·la, com dèiem, la teva primera experiència en l'àmbit literari, i força jove, no? Em sembla que tens 29 anys, aproximadament?
Ara mateix tinc 29 anys.
29 anys.
Sí, sí, exactament. Realment, he tingut la sort i ens hem entès amb fanbooks, que els hi agraeixo molt, perquè l'edició que han fet del llibre, els que pugueu anar i veure'l, és fantàstica. I he tingut la sort de poder publicar i també l'espai mental de poder escriure un llibre i una trilogia, que no sempre és fàcil en aquestes vides que tenim tan plenes de moviment i d'acció, doncs trobar l'espai per poder escriure un llibre.
Mm-hmm. Clar, i a més, un llibre que podríem dir que està calent fins i tot, que acaba de sortir del món de l'editorial, no?
Sí, sí. Vam publicar el mes passat, durant aquest mes, és a dir, a principis d'octubre va sortir publicat, i durant aquestes setmanes ha estat arribant a les llibreries, amb més o menys celeritat, però ja han anat arribant. I ara, sí, estem en uns dies una mica atrafegats pel que fa a presentacions, festivals, donar a conèixer la fantasia, la meva història, tal i com estic fent aquí ara mateix amb tu, i moltes gràcies una altra vegada per...
No hi ha de què.
Per donar l'oportunitat a poder-me explicar, a poder donar a conèixer la fantasia, que és un gènere que a Catalunya... realment hi ha poc volum de publicacions en aquest gènere d'autors catalans. És a dir, totes tots els llibres que ens venen al cap, segurament a tots, són traduccions, normalment de l'anglès. Aleshores, doncs sí, amb més raó, amb més motiu, doncs també donar una mica més de pes a la fantasia catalana, per dir-ho d'alguna manera.
Mm-hmm. Sí, clar, amb això tens raó, i aquí volia entrar. Aquesta fantasia, a més, situada en un món medieval, com tu ens comentaves, que tots tenim visualment, segurament, amb alguns dels llibres que ens has explicat, o d'altres, tenim fins i tot visualment molt, molt interioritzats, no? Per què? Perquè doncs, en el món anglosaxó, també si tens la sort de publicar un llibre que tingui èxit, és molt probable que després allò acabi traspassant a l'audiovisual. I això suposa una gran projecció també pel propi autor del llibre, i alhora també, però suposa una gran inversió per poder fer aquests productes audiovisuals, ja sigui sèries de televisió, sigui pel·lícules, no? I aquí deu ser el problema, m'imagino, eh? I ara t'ho plantejo gairebé com una tertúlia, Roger. Deu ser el problema que tenim aquí a Catalunya, que difícilment pugui acabar sent un producte audiovisual per la complexitat que suposa la inversió, per exemple, fer tot un món com tu has imaginat en l'àmbit medieval, no?
Sí, sens dubte. És a dir, requereixen una quantitat de pressupost aquest tipus de produccions impressionants, no només pel que fa al tema digital, que tots ho sabem, els tracks no existeixen i avui en dia es creen tots a través d'ordinador, sinó també pel que fa a vestuaris, escenaris, extras en tot aquest tipus de filmacions, ja sigui pel·lícules o sèries, i sí, evidentment és una porta al món sencer. Però bé, sí, això evidentment li treu importància o més rellevància a altres tipus d'històries escrites en idiomes menors o no tenen un públic tan gran, però tot i així, de moment, només pel sol fet d'haver pogut ja publicar la primera part d'una trilogia en català, en fanbooks, ja és un èxit. Si bé no és la publicitat i que pot obtenir, doncs sí, com hem dit, Joc de Trons, Senyor dels Anells, etc, és un primer pas i realment estic molt content, almenys, que la literatura en català pugui tenir un altre volum a la seva col·lecció de fantasia.
Tenim una història que parteix doncs, d'aquesta situació tràgica, la fugida de l'Àstrid, i que, doncs, coneixent altres personatges, com hem dit, pel que sabem, s'embolica que fa fort, podríem dir, no? Perquè la història va molt més enllà del que es podia haver rebut i imaginar la pròpia Àstrid a l'inici d'aquesta història, no?
Sí, exacte. Hem de tenir en compte que l'Àstrid, a dins d'aquest món imaginari, ha viscut tota la seva vida a dins d'un bosc, en concret en un poblat, i realment no té coneixement de la resta del continent, del món. Aleshores, es veu forçada a sortir i desconeix les maneres de fer, tant socialment, econòmicament, i per tant s'ha d'enfrontar a molts problemes i decisions que faran, que la posaran a prova. No només ella, és a dir, altres protagonistes que també tenen més coneixement del món perquè no han viscut aïllats, degut als problemes que hi ha al voltant de moviments de poder molt antics, també s'hauran d'enfrontar a decisions que són complexes, que no són fàcils.
Mm-hmm. Clar, és una història que per força ens ha de plantejar autèntiques aventures, no? Però, alhora, pel que hem pogut veure, tu també treballes amb... No t'enxenyeixes només el que és la història i les aventures, sinó que treballes a fons la personalitat de cadascun dels personatges, no? Sobretot dels personatges principals.
Sí, aquesta és la idea. És a dir, cada personatge, per mi, ha de tenir una identitat, una manera de ser, perquè hem de tenir en compte que aquest món, és a dir, té les similituds pel que fa al nostre en el sentit d'una persona d'Anglaterra no serà igual en el sentit més més ampli que una persona de Catalunya ja directament perquè neix aprenent un idioma diferent, o perquè té una moneda diferent, o perquè la moda és lleugerament diferent. Aleshores, a partir d'aquí, cada personatge té una motxilla d'atributs diferent respecte als altres i això repercuteix en una personalitat també diferent. I aquesta barreja fa que quan alguns personatges es troben, se separen, es coneixen, enriqueix la història i la fa més viva, més creïble, perquè si partíssim d'un personatge que ha viscut tota la vida a la neu, que està acostumat a portar robes de pell, que abriguin, en comparació amb un personatge que ha viscut, fiquem l'altre extrem, m'invento, al desert, on està acostumat a un estil de vida diferent i es comportessin exactament igual, tinguessin les mateixes modes i mateixa societat, no seria prou creïble, prou rodó, aleshores d'aquí que cada personatge tingui la seva identitat.
I estem parlant d'una primera part de tres llibres que es publicaran, la que acaba de sortir, com dèiem ara, titulada L'amenaça verda, dintre d'aquesta trilogia Els fills d'Eòdum. Però la mateixa editorial ens explica i ens diu que no haurem d'esperar gaire per conèixer el desenvolupament de la resta de la història, que està previst que aquest any que estem a punt d'entrar, el 2023, doncs a la primavera es publiqui el segon volum i a la tardor el tercer. Això vol dir que ja els tens o molt clars o que ja els tens escrits?
Sí, és a dir, encara no estan acabats, però la idea al voltant de fer aquesta sentència és molt clara. No ens agraden les trilogies o les sagues que es fan esperar, que s'allarguen el temps, que no s'acaben publicant, etc. Aleshores, la voluntat tant meva com de Fanbox és poder començar una història i acabar-la en un temps que no es faci allargar massa. Aleshores, ara mateix estem treballant en el segon i el tercer volums i si bé no hi ha dates específiques, intentarem que es publiquin tan aviat com puguem, evidentment, i amb la història tan i tan bona com puguem, també.
Doncs, Roger Tarrés, tens feina per endavant, eh? Perquè si ara encara no els tens acabats, hi ha aquesta promesa, podríem dir, per l'any que ve, els propers mesos no vull ni pensar com aniràs de trafegat amunt i avall amb aquestes històries, més la resta de la teva vida i feina, doncs, que per descomptat també tens i has de tenir. Roger Tarrés, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Moltes gràcies a vosaltres i endavant amb la feina que feu, la veritat.
Adéu-siau.
Adéu.